moblar la teva llar. Sense anuncis.
Just en el moment en què l'avió anava caient sense control i la gent esclava.
I parlant del moment, avui fem el nostre programa, el programa amb la col·laboració d'entitats i persones. Estem aquí a Priorem Priorat, el tercer dissabte de cada mes a partir de les 4 de la tarda.
Estreta. Els teus petons, tot i el fum sortint dels alerons.
I com un petó a un dissabte a la tarda, un petó informatiu, un petó d'iniciatives. Aquí a la plaça de la Quartera, als estudis de Ràdio Falset, Priorem Priorat, el telèfon de contacte és el 977-83-0044, molt fàcil, 83-0044. Aquí, Priorem Priorat.
Costum absurdament les ambulàncies i encara que semblin per semblant.
Presenta per tots vostès Josep Maria Ferran i Torrent. Aquí, Cooperis. Cooperis, una cooperació de persones, entitats i recursos culturals i socials. Cooperis amb un impuls de Saradai Institut de Catalunya. Saradai, 25 anys al Priorat. Aquest enguany celebrem 25 anys. 25 anys al Priorat, una comarca en relació a institucions, entitats, professors, mestres, instituts i escoles. Aquí, cada tercer dissabte de cada mes, Priorem Priorat. Referent al darrer programa que vàrem tenir el mes passat, el dia 19 de març, les notícies més importants en el món de la cultura, de la ciència i l'educació de la nostra comarca són: el dia 31 de març, Toni Orensan s'estrena al Bartrina. El prioritari i escriptor falsetà Toni Orensan estrena aquell cap de setmana al Teatre Bartrina de Reus l'obra Muntanyes Nevades, Banderes al Vent. Els encarregats de pujar a l'escena del text d'Orensan són l'actor i director Oriol Grau i la companyia de teatre Estable del Baix Camp. L'obra, que es va presentar en roda de premsa, adapta als nostres dies un fet real transcorregut a Falset l'any 1936. Segons el mateix autor expressat en roda de premsa, el senyor Toni Orensan. També el 4 de març, Agustí Massip, descendent de Cabassers, presentà Festins d'amor i altres apats. L'escriptor falsetà Agustí Massip ha tret a la venda el seu nou llibre, Festins d'amor i altres apats. Es tracta d'un recull de poemes en el que l'autor ha realitzat una comparació i ha buscat els vincles entre l'amor i la gastronomia. Tot seguit de quins moments, ara estem a la recerca d'Agustí Massip. Seguim amb el programa. També tindrem notícies, per exemple, el 16 de març, a Ciberaula, a l'Hospital Joan 23, que té una aula dedicada a tothom, a la ciutadania, sobretot als pacients, de cara als infants, un lloc on es parla de salut a nivell entre professionals, professionals de l'Hospital de Joan 23, com també professionals de l'ensenyament i també associacions que tenen una gran força al voltant de l'entorn social i cultural. En aquest cas, el 16 de març se va parlar a una taula redona sobre el TDAH, el trastorn dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat. Això va ser el 16 de març, on va el doctor psiquiatre i psicoterapeuta Andrés García Souso va explicar des del punt de vista mèdic. Josep Maria Ferran va parlar sobre ensenyament, com se tracta des de les escoles amb la participació de dos mestres de les escoles de Riuclà, de la ciutat de Tarragona. I tot seguit, en tercer lloc, la APIDE, una associació que aporta més de 10 anys fent un servei a les famílies al voltant d'aquest trastorn, que és el trastorn del dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat. Seguim amb el nostre programa. També a nivell de Badalona, el 26 de març, vàrem estar a Badalona com a secretari de Catalunya, com a associació en promoció de la cultura. Vàrem presentar a unes jornades sobre el paper de les festes locals i el desenvolupament local. En aquest sentit, vàrem parlar de la Festa del Parc Natural, una festa que està creixent i que promou els estudis de l'edat mitjana i de tots els estudis del voltant del segle XIX i XX, també. Però, com no, cada any se fan aquestes explicacions a totes aquelles persones que visiten la festa del parc natural. Per tant, ara a continuació estem en la recerca d'Agustí. Agustí, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com va per aquí? On estàs?
Estem a Jesús, a Tortosa.
A Jesús, aquí, que hi ha una festa del llibre.
Sí, hi ha una fira del llibre i una trobada de tots els països catalans.
Molt bé, i què, com està? Està animat per aquí baix?
Sí, aquí hi ha una trentena d'escriptors, entre ells bona representació de Falset i el Priorat, perquè tenia tres.
Molt bé.
I el de Cortés, el Joan Giné i jo mateix.
Molt bé.
I en representació de la comarca, per tant, crec que estem ja bona llavor.
Vols dir, el proper dia 23 d'abril a les 6:30 es farà la presentació del teu llibre a la Biblioteca Municipal de Cabassers, perquè tu ets descendent de Cabassers, no?
Sí, vaig néixer a Cabassers.
Vas néixer, tu ets fill de Cabassers.
Fill de Cabassers.
Molt bé, doncs ets fill de Cabassers. Per tant, ens podries explicar en quin sentit té la teva obra? A veure, una cosa seria a nivell personal. Què t'ha fet a tu a nivell personal poder escriure aquesta obra poètica?
Home, jo penso que és molt important. És a dir, jo crec que quan un escriu per ser llegit. I aleshores, quan un aconsegueix publicar un llibre, jo crec que és el que la màxima inspiració pot tenir un escriptor, no?
Molt bé.
Que la gent llegeixi i que sobre digui, rebin un missatge determinat.
Un missatge determinat que tu vols deixar com a curiositat, no vols deixar penjat perquè el llegeixin i a partir de la lectura es descobreixi, no?
Sí, jo penso que la poesia té aquesta virtut, no? Que l'escriptor escriu d'una manera i el lector llegeix allò que creu que està allí, i per tant, i sobretot amb aquest poemari, que bàsicament són poemes d'amor,
sí.
Cada vegada jo mateix estic descobrint noves lectures del meu poema, no? Per exemple, hi ha un poema que està dedicat clarament a entre morens un home i una dona, però que l'altre dia m'hi parlava una senyora, em deia que també era per la mare i el fill, anava perfectament, o un avi que em deia que doncs, quan aquest poema li semblava el seu net i ell, no? Vull dir que, per tant, això m'ha demostrat encara més que l'amor és universal i que no hi ha cap paràmetre que el pugui, diguem-ne, definir, no?
Doncs pues molt bé, moltes gràcies, Agustí, i que tinguis una bona dia d'aquí, i també aquí a Cabassers el proper dia de Sant Jordi, i que més, has creat una gran curiositat perquè al teu llibre puguem trobar aquesta riquesa que acabes d'expressar. Moltes molt gràcies.
Vinga, a tu, vinga, ens veurem.
Seguim aquí amb Priorem Priorat. Sí, seguim aquí amb el programa. Estàvem parlant precisament de Badalona. Badalona va ser una jornada al monestir de Jeroni, de Sant Jeroni de la Murtra. A part de l'aspecte cultural i històric de l'edat mitjana, doncs dic que vaig ser el responsable de poder explicar de la meva poca, a veure, de les meves limitacions, perquè no sóc cap expert en aquests camps d'història, que hi ha moltes persones més adequades que jo, però sí que vam explicar el que és el paper paper de la Cartuja d'Escaladell, la Fira de l'Oli de la Baronia de Cabassers, Fira de l'Oli Baronia de Cabassers, que també és una festa que també invita a donar-se compte de les arrels històriques i sobretot de l'edat mitjana del poble de Cabassers, de l'encamisada, del valor de l'encamisada d'aquesta festa que també es fa a Falset. Tot això va ser molt interessant. Digue-ho tu mateix. Digue-ho, acaben de comunicar que ha estat... l'encamisada, estàs relacionant a l'encamisada. Estem aquí en el programa. Sí, digues.
L'encamisada s'ha proclamat Patrimoni d'Interès Nacional.
Molt bé, Eus, molt bé. Doncs pues mira, escolta, m'acabes de donar una bona notícia, perquè realment és una festa que implica el poble de Falset, la joventut, tot el que representa com a festa, i clar, una festa, en aquest cas, és una festa de caire popular i també amb la seva implicació dintre del moment local, a nivell turístic, de venda importància de lo que suposa que Falset, en aquest cas la capital de la comarca del Priorat. També el 7 d'abril van ser l'experiència del taller de la Ràdio del Vendrell, Els Nombres, una exposició que va ser a la Caixa de Tarragona, a la Caixa a Tarragona, al carrer Colom. Es parlava dels nombres, el paper dels nombres a la cultura, i alumnes del Col·legi de Sagrat Cor del Vendrell van fer una bona exposició, un bon treball per poder comunicar a la gent, a tothom, el que és els nombres, en aquest cas el número 1, el número 2, el 3, el 4, el pi, el valor, el número estètic o àuric, tot això. També he de recordar que el dia 23 d'abril a les 6 i mitja de la tarda serà la presentació del llibre d'Agustí Massip, també Carlos Prats i altres escriptors, en el qual ara parlarem sobre Gort, Ezequiel Gort, que és el segon a continuació, en el qual és un dels autors del llibre que presentarem a Cabassers el dia 23 sobre les ordenacions municipals de la comarca del Priorat. Estem aquí a l'Arxiu Municipal de Reus, un dels autors de les antigues ordenacions municipals a la comarca del Priorat dels segles XIV al XVIII, on entren Falset, la Vilella Alta, Ulldemolins, Torroja del Priorat, la Figuera, la Bisbal de Falset i Cornudella de Montsant. I això ha estat fet a cura de Josep Torner Cubells, amb les col·laboracions de Ezequiel Gor i Joan Pere, Carles Prats i Ferrer, Jaume Teixidor i Montalà i Miquel Maria Ferrer i Martí. Ha estat publicat pel Centre d'Estudis del Priorat, Arxiu Comarcal del Priorat, ha estat a Falset el 2010. Estem aquí, doncs, al Museu Municipal de Reus i estem amb un dels grans col·laboradors d'aquesta obra que ha estat recentment publicada, és el senyor Ezequiel Gort. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aleshores, anem per preguntar una mica l'experiència que ha suposat de fer recuperar aquestes antigues ordenacions municipals i poder-les publicar. Les ordenacions en les quals ha fet el seu estudi, en quin municipi principalment?
Bé, jo he treballat les ordenacions de Falset i les de Cornudella. També el que fa a Escaladell, però bàsicament he fet aquests dos pobles, Falset i Cornudella, sí.
Molt bé. I llavors, des d'això, a nivell de trets generals, quines conclusions treu dins d'aquesta comarca, doncs, que és la comarca del Priorat?
Bé, el Priorat, en qualsevol lloc, el recull de les ordenacions és important. És important perquè les ordenacions de l'època, el dret consuetudinari, es deia, era un dret que es feia a la mesura de què feia falta, de cada dia, l'anàvem fent cada dia. I això, aquest dret recollit, avui ens serveix per explicar què feia la gent, com vivia la gent. La vida quotidiana està molt ben reflectida en aquest tipus de documents. Per tant, val la pena de recollir-los en un volum com s'ha fet ara.
Molt bé, moltes gràcies. Fa poc va sortir per la televisió. S'ha recuperat també el fet de la Guerra Civil, no?
Aquests dies hem recuperat un dels refugis de Reus, el de la Patacada, que és un refugi certament bastant gran, amb capacitat per més de 1.000 persones. I ara s'ha museïtzat, s'ha fet doncs, una sala prèvia a l'exposició per interpretació de la guerra a Reus, i que aquests dies que hi ha hagut unes jornades de portes obertes ha tingut molt d'èxit. En dos dies han passat 900 persones.
A quin horari està previst obert aquestes exposicions?
Va ser obert el cap de setmana passat amb portes obertes i ara s'obrirà a partir del dia 11 d'aquest mes els caps de setmana, cada cap de setmana.
Molt bé. I quin, ho sap l'horari més o menys aproximadament?
Bé, l'horari no te'l puc dir ara, suposo que deu ser de 10 a 1 i de 5 a 9. No el puc... Aquest era l'horari que vam fer de portes obertes.
Molt bé.
El que faran després no ho sé, en tot cas ho portaran des de l'oficina de turisme de Reus.
Molt bé, doncs bé, doncs qualsevol cosa, ficar-se en contacte amb l'oficina de turisme de Reus, perquè també és molt important aquesta portes obertes, aquestes exposicions, de recordar el que va suposar la Guerra Civil aquí a Reus. De totes maneres, aquí a les antigues ordenacions municipals de la comarca del Priorat, agraïm la presència aquí a la nostra Ràdio Falset, al Priorem Priorat, a Ezequiel Gor. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I seguim aquí amb el programa d'entrevistes, de trucades, de participació ciutadana, que és el que preocupa a la nostra ciutadania, a tots nosaltres, com a pares, mares, avis, àvies, i també com a joves, joves que estem preocupats, què ens interessa, la cultura, la ciència i l'educació. L'educació, com diu, els drets humans, el desenvolupament de la persona humana, sentir-nos realitzats en aquesta vida i en aquest món. Seguim aquí amb més activitats. També una filla de Cabassers, Fina Massip, va ser otorgada l'altre dia. Va ser un homenatge al Dia de la Dona Treballadora. Va ser a Tarragona, a la Fina Massip, el cas a la tercera de les nostres intervencions que tenim avui gravades als nostres estudis de Cooperis Ràdio.
Senyor alcalde, senyora tinent d'alcalde, regidors, família, amics i amigues, que ens hem aplegat. Bona tarda. En primer lloc, voldria agrair al Consell Municipal de Dones per haver-me proposat i reconegut com a tarragonina i dona treballadora implicada en el món de la inclusió educativa. També a tu, Rosa Maria, per haver acceptat fer la meva presentació. I et dono les gràcies per les paraules amables que m'han emocionat i que m'has adreçat i m'has donat recolzament. En tots aquests anys d'inspectora has estat al meu costat i a les escoles amb què hem treballat. També és un gran valor poder realitzar aquest acte aquí a la casa de tots, l'Ajuntament, que com a institució està al servei, acull i té el compromís amb tota la societat. M'honora el fet que hagueu pensat en la meva persona, tot i que he de dir que aquest reconeixement m'arriba en un camí recorregut que no he fet sola. Ha estat una tasca amb tots els professionals sensibles vers la inclusió, que m'han donat la confiança, que ens hem animat, que ens hem recolzat i que finalment hem aconseguit l'estímul necessari per anar fent petites passes vers la millora d'una educació i una escola més inclusiva. Una escola on hi pugui cabre tothom independentment de les capacitats, limitacions o situacions personals. Per això aquest reconeixement l'entomo en representació de tots i totes, començant pels meus pares i germans que m'han ensenyat el valor del treball per damunt del temps dedicat. El meu marit, incansable en treballar a nivell de voluntariat per la cultura i els valors. I el meu fill, que s'obre camí en el món laboral. És també un reconeixement a tots els companys i companyes que treballen als EAPs, per la dedicació a una feina que comporta entendre les situacions personals, buscar solucions, cercar els suports necessaris que alleugerin la càrrega del que suposa la diferència a l'escola i a casa. El fet d'haver-nos d'enfrontar dia a dia a situacions noves, a problemàtiques que molts cops sobrepassen els temes educatius i curriculars i que comporten un gran patiment i una angoixa tant per les famílies, pels professors, com per l'alumnat. Això ens esperona en el treball constant i continuat i a tots no ens deixa indiferents.
Aquestes situacions comporten un desgast emocional que podem superar mercès al nostre recolzament mutu i afectiu com a equip, que tots fem pinya a l'hora de cercar contínuament respostes en una societat líquida, postmodernista, competitiva, mancada de determinats valors i amb moltes contradiccions a nivell educatiu. També aquests reconeixements pels companys del servei educatiu que sempre estan disposats a donar un cop de mà amb altres actuacions que no som tan experts, com és en l'àmbit informàtic, administratiu, de formació. També és un reconeixement a tots els mestres i als personal que estan a les unitats de suport a l'educació especial. Educadors, fisioterapeutes, tècnics d'integració, logopedes, monitors, que creuen que la inclusió és possible i que dediquen hores en escreix de la seva jornada laboral, tot preparant materials per poder donar a entendre els conceptes i fer progressar amb èxit a tot l'alumnat. A tots els centres educatius que hi ha exercit la tasca docent i aquells que m'han fet confiança per poder actuar com a formadora i com a directora. També el meu reconeixement a les comissions d'atenció a la diversitat, on es busca com estirar hores, com provar estratègies noves, per tal de donar resposta educativa i aconseguir que cap nen ni nena es quedi endarrerit. A la inspecció educativa, que amb el treball de proximitat i que m'ha recolzat amb iniciatives de formació, conjuntament amb el servei de programes educatius, que ens han posat l'estructura per poder dur a terme unes jornades que ja és el tercer any consecutiu que les hem pogut organitzar. Amb altres serveis com el CREDA, deficients visuals, institucions, fundacions, associacions, que no anomenaré perquè n'hi ha moltes i no voldria deixar-me en cap, però que treballen en el món de les necessitats educatives especials i que estan al costat de l'escola i dels professionals per donar-nos eines, guies orientatives i recursos que ens són molt útils. També a totes les famílies, els pares, les mares, les AMPES, que s'impliquen en l'educació i que donen suport i treballen al costat dels centres. Per finalitzar, voldria donar l'enhorabona d'aquesta iniciativa, Tarragonines, que possibilita conèixer persones, tasques i actuacions concretes. I aprofito l'oportunitat que se'm dona per expressar el manifest que treballar per l'escola inclusiva no és fàcil, que el professorat molts cops no sap com abordar-ho, que la societat no té la maduresa per viure-hi de cara, que hi ha molts prejudicis que hem de trencar i guanyar-nos el dia a dia, fent camí per aconseguir uns drets que com a sers humans i ciutadans ens corresponen, acceptant tots les pròpies limitacions i assumint que un dia, potser, tots podem esdevenir incapacitats, accidents, malalties, vellesa, i que podem aprendre molt uns dels altres. El meu anhel de futur, i com a treballadora d'aquesta temàtica, és que poguéssim disposar dels recursos suficients, entenent per recursos no només els econòmics, perquè ara són temps difícils, sinó també aquells recursos interiors de cadascú, com són les actituds, el canvi de mirada, el grau d'exigència, les expectatives altes per tots els alumnes, el donar la confiança i creure en les possibilitats dels altres, perquè la inclusió educativa sigui possible. Ja que el que s'ha comprovat és que viure amb la diversitat i entendre la diferència ens humanitza i és un valor que l'escola ha d'ensenyar tant o més que el currículum. Ara bé, aquesta inclusió no s'ha de quedar només a l'escola, sinó que hem de prendre consciència que ens resta molt, molt per recórrer, per aconseguir una inclusió total en el món real del temps de lleure i, sobretot, en la inserció laboral. Tal com diu Burke, que l'equivocació més gran que fem és la de no fer res perquè pensem que podem fer poc, jo afegiria que a poc se pot arribar lluny i que molts grans de sorra poden formar una platja. Moltes mercès a tots i a totes.
Després de sentir les paraules de una de les prioritines de les sis que van ser reconegudes i distingides el Dia de les Dones Treballadores, seguim amb el nostre programa. El proper dia 27 d'abril es presentarà a l'Arxiu Comarcal del Baix Camp una iniciativa singular, la recuperació de 35 anys d'una iniciativa de tu a terme una revista, en aquest cas a l'Aleixar. L'Aleixar amb la revista Això Aleixarem, que va durar des de l'any 1977 al 79, aquí a les 5 de la tarda, el 27 d'abril, es farà la presentació de tot un dossier fotocopiat del material de tots aquells 3 anys de tota la que va ser la publicació d'Això Aleixarem. I Això Aleixarem, junt amb la taula que es celebrarà el proper dia 1 de juny als barris de Ponent de Tarragona, precisament al col·legi, a l'escola Gualbi Albí, on es celebrarà els 50 anys d'escola, on participarà associacions de veïns, de jubilats, de tot l'entorn de tota la ciutat de Tarragona. Es farà allí una exposició i aquestes exposicions, tant Això Aleixarem com a nivell del Priorat, la Ribera d'Ebre, a la Transició Democràtica, al voltant de moltes persones, en aquest cas mossèn Joan Massip, que es va celebrar el passat 27 de març al Marroig, ara fa pràcticament més d'un any, seran treballs que donem suport al Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, que el proper novembre es durà a terme a Barcelona al Museu d'Història. Tot això són activitats, com també el 19 de maig a l'Institut d'Estudis Vallencs presentarem els resultats d'estudis sobre el canvi mental global i també memòria sobre Teresa de Calcuta, que tots recordem, el passat 26 d'agost es va celebrar el centenari del seu naixement. També activitats al voltant del món de la cultura, de la ciència i de la solidaritat, en aquest cas Mans Unides. Mans Unides, que ahir mateix vam tenir una entrevista amb la delegada de Tortosa. Estem aquí a Cabassers, avui el Dia de la Fam, que va en relació a Mans Unides. Mans Unides, tenim aquí nosaltres la delegada diocesana. Com et dius?
Maria Balart.
Molt bé, Maria. Aleshores, la funció d'aquesta campanya en uns moments de la Quaresma, en el qual se pot, de cara a la població, de tant si són creients com si no ho són, de la solidaritat amb el Tercer Món. Aleshores, es podries explicar quin pla de treball porteu a nivell diocesà?
Sí, la campanya d'enguany, l'entitulada, el lema d'enguany és El seu demà és avui. Per què? Pues perquè amb aquest lema el que volem és col·laborar amb el quart objectiu del mil·lenni, que tracta de reduir la mortalitat infantil. Pensem que cada hora, moren més de 1.000 xiquets per causes que es podrien evitar. Xiquets de 0 a 5 anys que moren per falta d'aigua, per una diarrea, per una malària, perquè la seva mare no ha estat ben atesa al part. I nosaltres, Mans Unides, volem aquest any fer un èmfasi en aquest aspecte. Per això el lema, el seu demà dels xiquets comença avui. Si no tenen salut i no sobreviuen, no podran tindre un futur. I els projectes de la diòcesi d'enguany volen col·laborar en aquest objectiu.
En l'explicació dels objectius de la diòcesi, en quins són els programes específics que es porta a termini?
Sí, nosaltres, d'acord a la recaptació que fem cada any, doncs agafem uns projectes concrets. En aquest cas hem triat 3 projectes. Un és la República Democràtica del Congo, que ens demanen ajuda per a construir 69 dispensaris en 69 poblats que estan molt separats entre ells i que estan molt lluny dels hospitals. Després tenim un altre projecte, també a Àfrica, Zimbabue, que ens demanen ajuda per a ampliar una escola, dotar-la d'una biblioteca, una sala d'administració i uns lavabos, perquè la formació també és importantíssima. Un cop el xiquet ha sobreviscut, el xiquet i la xiqueta necessita formació per tindre un futur millor. I Mans Unides aposta també per la formació, evidentment. I el tercer projecte és a Àsia, Sri Lanka, i ens demanen ajuda per a reconstruir una escola que va quedar malmesa amb el tsunami de 2004, una escola femenina. i penso que amb la solidaritat de tota la diòcesi serà possible recaudar els diners, perquè cada any els recaptem, la gent és generosa, i els tirarem endavant.
Molt bé. Has parlat també de les creences al voltant dels homes i les dones, i que les dones són a vegades molt vulnerables amb això de l'hospital, de que no veure el néixer el seu propi fill, no? Aleshores, tot això fa que la gent actuï d'una manera o d'una altra, no? És un paper molt important a la missió.
Sí, la formació és importantíssima, tant en els homes com en les dones. La dona és el puntal de la família, de la comunitat, però l'home també l'ha d'acompanyar. Moltes vegades hi ha tradicions que fan que l'home se desentengui, no?, de l'educació del seu fill. Clar, és una feina, doncs, d'educació, educació i educació. I al cap de 2 o 3 generacions, les mateixes noies que primer es creia el que els deia la iaia, l'home que creia el que deia el seu pare, si està format i veu una altra perspectiva, doncs també col·laborarà en la seva família i també assegurarà un benestar millor per al seu fill.
Molt bé, doncs moltes gràcies per la seva participació a Priorem Priorat, aquí a la comarca del Priorat, i que, bueno, que ha sigut una joia poder escoltar tots aquests projectes i que tingueu, bueno, que col·labori la gent i que tingueu força sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Seguim aquí amb el programa Priorem Priorat. A continuació, el sobre el PECS. El PECS, que referen al PECS, és una sigla en anglès, que vol dir intercanvi per mitjà d'imatges. És a dir, és potenciar. El PECS va néixer, precisament, i ara ho sentirem pel més el seu consultor, el Mario. Mario és consultor del PECS. L'intercanvi d'imatges, perquè l'intercanvi d'imatges provoqui amb nens i nenes que tenen dificultats en la comunicació oral. Però això no vol dir que serveixi simplement pels de la comunicació o els que tenen problemes, sinó que el PECS i els seus principis també es poden aplicar en altres aspectes i a la diversitat dels nens i nenes de les nostres demarcacions. Anem a escoltar en Mario. Estem aquí a l'Institut Municipal d'Educació, avui el dia 12 d'abril, i s'ha celebrat una sessió al voltant dels PECS de comunicació per la imatge. Aquí tenim en Màrius Montero, que és el que consultor, i aleshores ha estat aquí explicant en què consisteix aquest sistema o sistema d'estimulació perquè els nens i les nenes aprenguin a comunicar-se, no? En poques paraules, ens podries dir en què consisteix el PECS?
Bé, com les sigles del sistema diuen, PECS en anglès, que és Picture Exchange Communication System, significa sistema de comunicació a través de l'intercanvi d'imatges. Bàsicament, amb aquest sistema el que fem és donar habilitats pels nostres alumnes perquè es puguin comunicar. És un sistema que pot ser alternatiu o augmentatiu, dependrà de les necessitats de cada nano. Es va començar a treballar el 1985 a l'estat de Delaware, als Estats Units. Es va començar a treballar amb nanos dintre de l'espectre autista, el que passa que actualment s'utilitza no només amb aquest tipus de nen, sinó també amb nens que tenen altres dificultats d'aprenentatge i de comunicació, com nanos amb síndrome de Down, amb paràlisi cerebral, etc. És un sistema que s'utilitza en molts països. Anglaterra fa més de 15 anys que s'utilitza, per exemple, on qualsevol centre d'educació especial o fins i tot ordinari on hi ha algun nano amb dificultats de comunicació coneix el sistema PECS. A Espanya fa 3 anys que es va començar a introduir, o sigui, encara podríem dir que és un sistema innovador, i s'està escampant cada vegada més.
Es pot aprofitar dins de la classe o de l'aula? Perquè a veure, a vegades quan se parla d'un sistema s'està pensant en uns nens concrets, unes nenes. Això dins d'una família que hi ha diversos germans i a la millor no hi ha problemes de comunicació, quan se parla d'un sistema així, també es pot aprofitar el mateix joc, podríem dir, es puguin aprofitar d'altres alumnes?
Sí, a veure, nosaltres amb el sistema PECS diem que el que és molt important és que l'habilitat que li ensenyem al nostre alumne es generalitzi des de l'inici. Per tant, el que serà molt important és que l'alumne practiqui aquesta habilitat no només doncs posem de 9 a 10 els dimecres al despatx de la psicòloga o de la logopeda, sinó que això es generalitzi a tots els contextos de l'alumne, a casa, amb tots els professionals que el nen treballi, idealment també amb altres alumnes, és a dir, com més ho generalitzem, millor.
Has dit també que del PEC se pot passar a altres sistemes sempre i quan ja l'alumne tingui uns nivells, no?
Sí. Bàsicament amb això el que volem dir és que de vegades quan un alumne comença a fer servir un sistema de comunicació alternatiu i abans, per exemple, no tenia cap paraula a nivell verbal, doncs potser comença a verbalitzar dos o tres paraules i després ja volem deixar de banda aquell sistema que li ha donat suport. Llavors hem d'anar molt en compte perquè potser aquell sistema el que li està donant al nostre alumne és una seguretat. Jo l'exemple que sempre dic és no és el mateix demanar vull galeta verbalment a que el nostre alumne amb algun sistema com el PECS ens pugui dir doncs vull una galeta grossa i de xocolata. Val? La qualitat i la quantitat de conceptes que utilitzarà el nostre alumne és molt diferent i això ho hem de tenir en compte. A més, també és veritat que moltes vegades diem sí, el meu alumne ja parla o ja es comunica, no? Però potser només és la mare o l'educadora amb la que està treballant cada dia aquell nen el que pot entendre aquell nen. Llavors això no seria funcional. Llavors un sistema com el PECS ens pot ajudar a que aquesta comunicació generalitzi.
Molt bé. Llavors, quin motiu és perquè estàs aquí avui a Tarragona?
Bé, bàsicament m'han convidat des del CDIAP de Tarragona, que es diu ONA.
ONA, sí.
Sí. I ells van tenir la sort de fer el curs fa un temps, estan aplicant PECS amb uns quants nens, amb força èxit, i bàsicament han creat un interès amb altres institucions i altres professionals i pares i volien que es fes una mica d'introducció del que és el sistema perquè així altres professionals poguessin saber de què va.
Molt bé, i dius que demà estaràs també per aquí, així?
Sí, no, torno a venir el dijous.
El dijous, setmana, sí. Molt bé, doncs bé, que ha estat una joia poder estar aquí en aquesta sessió a l'Institut Municipal d'Educació de la Ciutat de Tarragona. I seguim aquí amb el programa, donem informacions perquè sabem que hi ha moltes també dins del priorat preocupacions perquè doncs, les necessitats educatives dels nostres fills i filles. Recentment s'ha creat l'associació Asperger del Camp, el Camp i el Priorat, no? També l'associació DOM que està de Tarragona, que està en seu, la seva seu és a Reus, o el TDAH. Tot això són preocupacions que les famílies, els pares i les mares tenen. No? I en aquest cas el que acabem de sentir és les preocupacions d'uns professionals del CDIAP de Tarragona, ONA, el qual fem una tasca al voltant en aquest sentit d'estimular la comunicació dins d'una visió de col·laboració i funcionalitat entre les famílies. Seguim aquí, avui tenim també amb nosaltres la senyora Maria Carme de Gené. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, ha estat una notícia aquestes setmanes, es va sortir al diari de les condecoracions, al diari Tarragona, sobre condecoracions de Reus, de l'Ajuntament de Reus, en aquest cas, i que també es va mencionar que el teu pare, l'escultor Modest Gené, s'havia reconegut fill predilecte de la ciutat de Reus a títol pòstum. Això és la notícia que nosaltres vam rebre i podíem contrastar amb vostè, que és la seva filla. És així, en aquest sentit, no?
Bé, ahir va ser l'últim dia del ple d'aquest nomenament i llavors va haver els honors i distincions que es va aprovar el ple d'ahir, com parlo, del dia 15 d'abril. Nomenat fill il·lustre de Reus a títol pòstum.
És una categoria que no s'oscil·la a fer, no? Al principi hi havia una mica de reticències, dient que els que no vivien, que eren més aviat els vius, no? En aquest sentit, però que al final... Sí, però al final, amb el suport a l'obra de Modest Gené, amb el qual nosaltres també hem tingut un vincle i hem sentit que és molt interessant i té un gran sentit, les associacions com l'Associació de Veïns de Santa Teresa, de Reus, i tants llocs, i també el priorat, perquè vam estar a Marçà, no?
A Margalef, també.
A Margalef, a la Vila Alta, a la Vila Alta, amb la festa del Parc Natural. A Marçà, es podries explicar en poques paraules el tema, què és el que hi ha a Marçà del teu pare?
És la Mare de Déu de les Malalties, que doncs, després de la guerra doncs, va estar posada a l'altar major i últimament doncs, és la que desfila amb la professora del dia en seu. Però també, clar, a Vilallalta hi ha el relleu del bust del Ramon Vinyes Vinyes, que és el gran pintor, i en fi, doncs és que hi ha molt, tot poble de Porrera.
Hi ha Margalef al Sant Miquel.
Margalef, aquest Sant Miquel, el titular de l'església, que es va fer també un homenatge tot dirigit amb ell, amb la trobada de la gent gran, últimament, sí.
Que va ser ara fa 2 anys, no?
Correcte, sí, sí. El que també passa que no sabia molta gent que aquests dies va a Lleida i així, i les professors de Lleida, per exemple, hi ha 2 passos, és la Soledat i l'Exafilius Tus, que surt el diumenge de Rams i el divendres a la professora del Sant Enterrament, són obres de gener, i de Reus, doncs, bueno, si comencem amb l'acte de les Tres Gràcies, que enguany ha sigut element festiu patrimonial d'interès nacional, amb aquest Sant Crist de la Sang, o doncs, també la professora del Silenci, el dijous sant, que hi ha el nostre pare Jesús del Calvari, o la Via Crucis, el Sant Bernat Calbó, la matinada del divendres sant, i no oblidar l'acte de la coronació del Senyor amb el Crisiacent, que es fa la Puríssima Sang, i tota la professora del Sant Enterrament de Reus, doncs clar, surten passos, en fi, és molt una mica llarg d'explicar, però val la pena perquè és molt conegut.
També hi ha la medalla Francesc Macià, no?, que es va donar al president de la Generalitat, no?, en el seu moment.
És la medalla amb l'efígie del senyor Macià, l'honorable president de la Generalitat, que es va entregar personalment. I va donar la casualitat que com a alumne exemplar de l'Escola del Treball, doncs a la visita que fa el senyor Macià, doncs és ell mateix qui l'entrega. I m'han comentat que doncs l'abraça i li diu, estic segur que estic abraçant una futura glòria de les arts catalanes. Si és que en part va ser el seu padrí. I
és
realment
profeta, no?
Va valdre la pena aquest abraç.
I a Colòmbia, a Bogotà, hi ha la Mare de Déu de Montserrat, de la colònia catalana. D'allà, vull dir, hi ha Guinea Equatorial, doncs unes grans... la part de Guinea Equatorial em sembla que és la part que ens coneix menys a nivell d'això, no? A nivell de la seva trajectòria.
Hi ha grans figures com el retable de la Catedral de Bata, que està fet per ell, o la Mare de Déu Vicila a la punta de la muntanya, a Malabo. Hi ha la Mare de Montserrat també a l'entrada de la Fulan, al ple continent, però aquest és de 2 metres d'alçada. És molt singular. I la de Colòmbia doncs, és la nostra patrona, que la porta a la colònia, com has comentat, colònia catalana, però està a Montserrat, és el santuari més important de Sud-amèrica. El visiten 8 milions de persones, vull dir que es poden fer una idea, no? La de Maria de Gener és més internacional. Doncs
pues bé, és una joia també de que puguem tenir reconegut ja el fill predilecte a títol pòstum, que és de l'assignatura pendent del catàleg,
molt, de la seva vida. Molt agraït. Sí, i a més amb l'última exposició que s'ha fet ara des del 4 de juny i ha durat fins ara a l'abril, fa no res que s'ha tancat, una exposició homenatge a Reus que ha durat 9 mesos i que bueno, ha estat patrocinada per l'Ajuntament, naturalment, i amb la senyora Ampar Pont de Cultura, però bueno, l'exposició era de gener, un escultor entre dos mons, i va ser comissionada amb el senyor Joan Abelló, i bueno, vam tindre l'organització de tècnics i la direcció del Museu d'Art i Història del senyor Marc Ferran. En fi, nosaltres només tenim agraïments i, com no, vostè mateix, senyor Ferran, perquè sempre ha estat molt al tanto i molta atenció al nostre pare i molt agraït.
Doncs bé, molt important serà donar a conèixer aquesta obra perquè és la que hi ha i el que ha de ser és l'opinió de la ciutadania a l'impacte que suposa aquesta creativitat, aquesta gran capacitat de crear, i que realment aquest catàleg sigui aquesta assignatura pendent sigui feta aviat realitat, i també doncs, una crida des de nosaltres aquí, Priorem Priorat, a totes les entitats i associacions per agrair a l'Ajuntament de Reus perquè vegin que l'obra del teu pare és estimada avui dia.
Sí, molt bona idea, perquè realment se necessita recolzament o felicitació en aquest cas, i no fora gens mal que, doncs, això, el que vostè comenta, tothom particular i sobretot gent de cultura i dels ajuntaments, que a més que té obra i de més, de donar la felicitació a aquest Ajuntament de Reus que ha fet aquesta distinció, que és, bueno, molt felicitada, i tothom diu, hombre, ja era hora, és el que primer els hi surt del cos, ja era hora. O sigui que molt bé, gràcies.
Bé, resumint, l'escultor reusenc Modest Gené ja és fill predilecte a títol pòstum de la ciutat de Reus. Bona, gràcies per la seva participació. Bona tarda. Uf, què ha passat?
Ones que tornes a començar i a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar veus que les coses no canvien però ja no ets qui eres abans doncs estàs ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc.
Bé, queden ja 5 minuts de programa ja per acabar aquesta cita mensual de Priorem Priorat. Tenim a nosaltres en Francisco, Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
Membre de Cooperis, ha estat aquí per explicar una mica totes les intervencions del món que fem. Ahir vam estar a l'associació Síndrome de Down. Què et sembla la taller que vam fer en aquesta associació presentant Cooperis i també per potenciar l'autonomia dels fills i les filles a aprendre per si mateixes?
Trobo que Cooperis és una de les organitzacions que més feina fa humanitària, mateix que ahir vam ser a l'Associació de Síndrome de Down en Reus, on ha fet una presentació al qual trobo que és una de les, penso que se necessitava i se necessita aquestes sessions que fem.
Molt bé, en Francisco Oliva és el president de l'Associació Tàrraco Consum, l'Associació de Tarragona en defensa de les persones usuàries i consumidores. És una associació que assessora, informa i orienta a totes les persones consumidores del Camp de Tarragona i del Priorat i la Conca de Barberà. És un plaer estar amb nosaltres, que estigues aquí, Francisco Oliva, i que formis part, perquè a mi em va agradar molt que allí estiguis present al taller que vam dur a l'Associació Síndrome de Down, perquè un dels reptes més importants a l'ensenyament que fins ara era carregar als instituts i a les escoles de responsabilitats, perquè si hi havia violència al barri, doncs anem a l'institut a combatre la violència, anem a això. Ara l'important és donar suport a les famílies, perquè per les famílies és allí on comença i acaba l'educació i és la més important.
És el més important, les famílies, els avis, l'entorn de les nois i noies que tenim al nostre costat. És la base fonamental, l'escola bàsica, que hem de ser d'on queda reflexionat el noi, el que és la vida i el comportament.
En aquest sentit, per tant, ja estem acabant. Recordar simplement que el dia 27 d'abril a les 5 de la tarda a l'Arxiu Comarcal del Baix Camp durem a terme la presentació de Cooperis, la presentació de Priorem Priorat de Ràdio Falset i, a més, del record de 35 anys de la iniciativa de tirar endavant una revista clandestina, catalanista i amb la plena llibertat d'expressió a l'any 1976, a un any de la mort del dictador. També recordar que el dia 19 de maig farem la presentació a Valls, també de Cooperis, i també de les evidències del canvi mental global. El canvi mental global, en conseqüència, el canvi climàtic, que al principi molta gent volia ignorar i volia no saber que realment el nostre planeta té un canvi climàtic. Després, la crisi econòmica demana un canvi econòmic. I ara també tenim les evidències d'un canvi mental que implica a la joventut, a la infància i a la tercera edat. Tot això serà presentat el 19 de maig. I ens veurem tot seguit al proper tercer dissabte de cada mes, el dia 21 de maig, a les 4 de la tarda. Aquí Priorem Priorat, hasta el tercer dissabte de maig, dia 21, a les 4, aquí amb nosaltres. Bona tarda, bon cap de setmana i bona festa de Setmana Santa a tothom. Adéu-siau.
3 segons, 4 i 5. Els
teus ulls cavalcaven buscant un desig. Les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està, i jo en el fons m'acabava el culet de la copa, decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit. Del tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, per un cop empetitit. Sota els tamborets i la taula allargada pels dos cavallets, fer-me pas amb prudència per un entramat de sabates d'hivern, de confeti aixafat, i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets i amagar-me entre un tap de suro i la paret, just a temps que no em mengi el collons de gatet, i escalar les sanefes del teu vestit i falcar el peu esquerre en un descosit i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó i agafar un palet d'aire i amb un saltiró.
7, 7, 6,
quan vulguis.